Bon dia, bona tarda o bona nit. Som l'Uri i el César, i sigui l'hora que sigui, esteu escoltant el podcast de la Universal.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks.
Esquartarem el teu ídol.
Ah, sí? I de quin parlaràs avui?
Doncs, mira, Uri, així de primeres no t'ho diré.
Home, almenys em podries donar una pista.
D'acord. Any 1933.
Coi, César, l'any 1933 segurament va néixer molta gent. I d'amors, bueno, d'amors no en vull ni parlar. Potser és l'any que es casa el nostre personatge, o... Vés a saber.
Doncs mira, l'any 33, mor Francesc Macià.
Però aquest no es dedicava a la música, no?
No. Mira, la Universitat de Barcelona passa a ser la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Autònoma. La RAC, Ràdio Associació de Catalunya, inaugura Ràdio Girona, la primera de les emissores de la xarxa. A Sitges, el Museu del Cau Ferrat, que és la casa-taller de l'artista i escriptor Santiago Rusiñol, és inaugurat com a museu públic. Les dones voten per primera vegada a Catalunya. Lluís Companys és escollit president de la Generalitat de Catalunya. I, a més, neix... Tete Montoliu.
Ah, ara em queda clar. Parlaràs del Tete.
Podria ser. A Madrid es funda la Falange i també s'estrena Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Adolf Hitler va ser anomenat canceller d'Alemanya. Però resulta que la història del nostre personatge no comença a Europa, encara que és on acabarà.
Aquí veig masses coincidències xungues, César. Això no pinta bé, eh?
A Estats Units d'Amèrica, Franklin Roosevelt comença el seu primer mandat com a president. I és aquí, en Amèrica del Nord, on comença tot. Concretament a Tryon, Carolina del Norte. Estem a la Gran Depressió, la pitjor crisi econòmica dels Estats Units. I mentre el firmant president estableix el nou deal, neix... L'Eunice Kathleen Waymond, la protagonista del programa d'avui.
Per aquest nom encara no ho sabria ben bé. O sigui, el que veig clar és que de Tete Montoliu no serà, no?
No crec que Tete Montoliu es digués abans Eunice. Eunice Kathleen Waymond.
Eunice Kathleen... No, crec que era Tete.
No.
Que no, Tete tampoc...
Sembla que no.
No.
Doncs mira, és la sisena de 8 fills d'una família pobra. La seva mare, la Mary Kate Waymond, és ministra.
Ministra? Com a Eliseta, ministra de Cultura, no? I d'Esports. O el de Vox, el torero.
Bueno, ministra. Mira, algú semblant, Oriol. Sí, doncs és ministra de l'Església Metodista.
Hòstia, Església Metodista, a més. Mm-hmm. O sigui, hi havia un mètode aquí, no?
Segurament. També treballa com a criada. És la seva feina per pujar endavant la família. El seu pare és el John Divine Waymond. Té un negoci de neteja en sec, però moltes vegades el desatent perquè pateix una malaltia que el deixa fora de joc. Als 3 anys, l'Eunice comença a tocar el piano i la seva mare la porta amb ella a totes les cerimònies metodistes. De fet, és allà on té el primer contacte amb l'instrument.
Amb la música, amb el piano.
Sí, té el primer contacte a l'església amb l'instrument, sí.
Sí. Bueno, és que a l'església hi ha els primers contactes de moltes coses.
Sí.
Si és amb instruments, millor,
sí,
clar.
Sí. A 1940, l'Eunice és una noieta de 7 anys que ja toca amb cert domini el piano. El cor de l'església es presenta al seu poble i ella hi és al programa. Toca una cançó magistralment i el públic queda meravellat. Entre els assistents hi ha dues dones blanques, la patrona de la mare i una professora de música, la senyora Matsanovich. Aquesta està impressionada i se l'ofereix per donar-li classes de piano. Ara, tots els caps de setmana, l'Unís haurà de creuar la via del tren per anar a rebre classes a casa de la senyora Matsanovich. I per què haurà de creuar la via del tren?
Home, segurament perquè la dona viu a l'altre costat del barri.
Sí, sí, no sé, dic jo, tens...
Sí, jo, sí. Jo havia creuat alguna via del tren, sí, també, sí, per anar a veure algun amic.
Ah, sí, jo també alguna vegada. Sí, però la història és que aquesta via del tren no només era perquè passés el tren, és que, a més, s'aprofitava per dividir blancs de negres.
Ah, segregació. Vol dir... segregació.
Exacte, que si la senyora Matsanovich hem dit que era l'única de les dues persones blanques que n'hi havia allà, vol dir que aquesta, la Eunice Kathleen Waymon, era negra. Però la petita Kathleen no li dona importància. En aquell moment, l'únic important per ella és la música. Descobreix un món que la fa feliç. Aprèn a interpretar composicions de Bach, Beethoven, Debussy, Brahms, Rachmaninoff...
Grans compositors de la història, no?
Sí, tots clàssics.
I blancs.
I blancs, també.
Clàssics
és veritat,
blancs.
No havia, mira, no m'havia fixat
amb
això.
Clar, sí.
També és cert que ella, abans d'escoltar tots aquests artistes clàssics, ja havia tingut simpatia per la Marian Anderson, una cantant estadounidenca, icona de la lluita antiracista.
Bueno, està bé, no està mal.
Uh-huh. 1945. L'Unís és ja un adolescent. Té 12 anys i l'oportunitat d'oferir un recital de piano. Quan ja està asseguda, preparada per a l'actuació, en aixecar-se el teló, descobreix amb sorpresa que els seus pares ja no estan a la primera fila, que és on s'havien assegut. Havien estat convidats a moure els últims seients.
Allò, us convidem a que us poseu a darrere, no?
Segurament seria amablement.
Sí, convides molt amablement, sí. Però si un cas aneu cap al final, no sigui
sí,
cas que...
Sí, ho dic amb educació, però,
sí,
sisplau.
Que causeu mala impressió, sí.
Clar, llavors els pares acaben relegats a l'última filera, doncs els negres hem de deixar els mateixos, els millors espais per la gent de raça blanca.
Mm-hmm.
Val, és com funcionava als Estats Units en aquells anys.
Sí, ara ja no. Ara ja no.
Bueno.
No?
Bueno, preguntaria alguns, a veure.
Ara ho fan, o sigui, com dissimuladament, no? Sembla que no ho fan, però...
Bueno, no tan dissimuladament, eh?
Ja,
no. Llavors, és en aquest moment en què l'Unís rememora allò de travessar les vies del tren, que separaven blancs i negres, i diu, allà davant del micròfon, davant dels assistents, diu, si ells assenyalen els seus pares, seuen darrere, jo no toco. Gràcies a la seva mestra i a la seva habilitat amb el piano, la nostra jove aconsegueix accedir a la Juilliard School. Va ser entre els anys 49 i 50 que estudia en aquesta escola i aquí es prepara per una audició al Curtis Institute of Music of Philadelphia. Però la seva sol·licitud és denegada.
Per negre, no? Segurament.
Sí.
Perquè segurament de tocar tocava bé.
Sí, tocar tocava bé. De fet, ni si tocava bé, que tota la família s'havia traslladat ja a Filadèlfia perquè ja sabien que li donarien, bueno, la seva sol·licitud
sigui
acceptada.
I
com que tocava bé, un cop la sol·licitud sigui acceptada, la prova estava passada.
Sí, sí, sí.
Però el cas que no va ser ni acceptada per fer la prova. Llavors, sí, com tu dius, la Unís ja sospitava d'això, de que l'havien sigut prejudicis racials. Encara que està desanimada, decideix rebre classes privades. I ho fa amb el professor de piano Vladimir Sokolov, que era un president de la Curtis Academy de Filadèlfia.
Sí. Home, nom d'americà tampoc era gaire, no?
No ho sembla, no ho sembla.
Vladimir no sona molt americà.
No, pregunta. Hi ha uns quants Vladimirs així famosos i no són...
Sí, ara no em ve cap al cap, però,
no, però
algun
n'hi ha.
Algun
n'hi ha. N'hi ha. I el Sokolov no, també.
Sí, no d'Amèrica.
No. Bueno, doncs per finançar-se les lliçons comença a fer petites actuacions. I entre elles estan les actuacions que fa al Midtown Bar and Grill, de la Pacific Avenue a l'Atlantic City, estat de Nova Jersey. Doncs aquí el propietari del local, bueno, tenia a l'Eunís allà tocant el piano pels assistents al bar i, bueno, es tenia allà entretinguts amb les seves composicions clàssiques. Però veu que potser podia treure uns quartos de més. Llavors li diu que a partir d'ara l'Eunís haurà de cantar. Vol veu i piano.
Veu i piano. No està mal.
No està mal, sí. Bueno, gràcies a això passaran algunes coses. Mm-hmm. Llavors, l'Eunice, encara que en certa timidesa, acaba acceptant. I a partir d'allà, doncs, comença a actuar per tots els antros d'allà, inclús de segona categoria de... Bueno, dels barris...
Els baretos xungos, sí. Aquells, no? O sigui, sí. Aquells bars plens de fum, plens, sí, de gent bevent whisky, segurament, i altres coses, sí, no? I, almenys, es feia música en directe.
Sí, sí.
Que home, segurament encara n'hi ha llocs on es fa, però aquí cada cop costa més trobar-ho.
Doncs sí.
Bars amb fum ja no n'hi ha.
No n'hi ha.
Això està clar. No n'hi ha. I amb música en directe bona... Home, alguns hi ha, no cal que siguem tampoc molt bèsties, però... Alguns hi ha. Bueno, pocs, per això.
És que el fum i la música igual van junts. Si tens fum, tens música.
Fum, música i beguda amb una mica d'alcohol, ni que sigui,
sí,
jo crec que van bastant junts.
Van junts, sí.
També una mica d'aigua va bé de tant en quant, però ja cap al final.
Cap al final. Doncs això, la Eunice no triga en cridar l'atenció per la seva forma dramàtica d'interpretar i per la seva veu de contralt. Mm-hmm. Teniu en compte que la seva veu... Aquesta de contralt és una veu com a femenina, és algo extraordinari. Només sí, el 2%
no és
dones,
habitual, no?
No, només el 2% de les dones del món la tenen.
Hòstia.
Això segur que ha fet algun estudi a la Universitat de Massachusetts o alguna
d'aquestes. Sí, segurament, sí. Ja han arribat a la conclusió que només un 2% de les dones tenen la veu de contralt, no?
Sí, exacte.
I ella era una d'aquestes.
Una era ella, sí.
Per això potser ha passat a la història.
Potser és això. Ja som a l'any 1954 i l'Eunice decideix adoptar un nom artístic, sobretot perquè sa mare deia que el rock, el jazz, el pop eren la música del diable.
Hòstia, això es deia molt en aquella època, no?
Sí, sembla que jo hem parlat alguna vegada.
Sí, es deia molt. Ara ja no es diu tant perquè ja hi ha altres músiques del diable, no?
Segurament.
Segurament aquells que canten en plan gutural. Això és més diabòlic.
Sí, això és diabòlic, sí.
Però el jazz, què té de diabòlic?
Bueno, doncs preguntaria a la gent dels 40, 50 i...
Bueno, aniré a un cementiri a preguntar-los a veure si em diuen alguna cosa. Perquè no sé si queda algun ja en aquella època.
Bueno, comença a pensar noms i se l'acudeix. De primer, Nina. Per què? Doncs perquè tenia un amic, un bon amic, que li deia Nina. Nina vol dir nena. Nena. Mm-hmm. Bueno, és com tu, no? Quites alguna... Bueno, jo no ho faria ara, però quines una noia amiga teva, és nena. No?
De fet, els mallorquins diuen nin, els nens els hi diuen
sí,
nin.
Sí, és veritat. Doncs això, Nina, de primer, i de segon, Simon, que és un homenatge a una tia francesa, la Simone Signoret, a la que ella admira des de que va veure el film Casc d'Or, al 1952.
Sí, llavors li agrada el nom de Nina Simon, no?
Exacte, i aquest és el nom que se li quedarà.
És bonic.
Mm-hmm. La Nina domina l'escenari. La seva barreja de jazz, blues, folk, soul, el negre espiritual i la música clàssica és un còctel guanyador. Les seves interpretacions es caracteritzen per la seva passió. També efectua espectaculars transicions entre el xiu-xiu-age, el crit i el lament.
Sí, tenia un bon control del seu instrument, no? De la veu.
Exacte.
Era capaç de xiu-xiu-age. I després de fotre-li...
Un crit.
Un bon...
Sí, sí. Bueno, suposo que era això, expressar a través de la música de la veu...
És que al final és del que es tracta, no?
Exacte. Sí,
expressar.
Sí.
Expressar el que tens dintre l'ànima.
Sí, molt ben vist.
Gràcies.
Fa reviure a les seves cançons a Billie Holiday, a Bob Dylan, a Bach, a Ray Charles, a Jacques Brel, a Miriam Makeba... a més, introdueix els conceptes de fuga i contrapunt a l'univers espontani i lliure del jazz.
Hòstia, això
una barreja explosiva,
sí, 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 sí.
Innovació,
el
també.
El nom mola molt, eh?
Sí. I, a més, innova amb instruments, diguem-ne, clàssics. Amb,
no? Violí això... o...
No, volia dir, és que no sortia la paraula, volia dir per lo de la fuga i el contrapunt.
Ah, vale.
Utilitza
fagot.
Elements clàssics. Això no són cuines.
Fugot.
Vale, el seu primer èxit arriba a l'any 58, interpretant un clàssic de Billie Holiday, I Love You, Porgy, de la comèdia musical Porgy and Bess, i publica el seu primer àlbum, Little Girl Blue. Simone canvia de discogràfica i enregistra uns quants àlbums d'estudi, i en directe també. En 1961, Coneix l'Andrew Stroud, un policia de Nova York, amb qui es casa i tenen una filla, la Lisa Celeste.
Home, deuria ser un policia no racista, no?
Era negre, també.
Ah, bueno, clar. Llavors, segurament no era racista. Segurament,
segurament, eh? Segurament. L'Andrew es fa gerent de la Nina i abusa d'ella psicològicament.
Collons.
I físicament. El cert Collons. És que diuen que van tenir una relació sempre d'amor-odi.
Ja, és que de l'amor a l'odi hi ha un pas.
Sí.
O almenys això diuen.
Clar, hauríem de veure si l'odi el tenen els dos, ella envers ell i ell envers ella, o com va, no ho sé.
Ja, ja no els hi podem preguntar, però podria ser.
Podria ser.
O podria ser que no, que l'home abusés de la seva, del seu poder.
Podria ser.
Com a,
les biografies no s'acaben de...
No s'acaben de posar d'acord, no?
No.
Això passa amb algunes biografies,
Depèn
no?
de qui l'escrigui, no?
Ja, ja. Si l'escriu algú de la família de l'home, dirà una cosa.
Clar.
I si l'escriu algú de la família de la dona, potser dirà una altra.
Potser sí. El 12 de juny de 1963, Medgar Evers, activista pels drets civils nord-americans i lluitador contra la segregació racial, mor assassinat. Tres mesos més tard, es produeix un atemptat per part de grups blancs racistes contra una església baptista a Birmingham, Alabama, en el que moren quatre joves noies negres. Aquests dos últims fets que dèiem ara deixen petjada en la Nina, que comença a protestar a través de les cançons i les actuacions.
És una bona manera de protestar, clar que sí.
El 64 fitxa per la discogràfica holandesa Philips.
Philips.
La seva...
Després feien teles, no? I feien vídeos.
Sí. La seva primera publicació amb aquesta companyia és una gravació d'un directe, Nina Simone in Concert, en el que aborda obertament el tema del racisme als Estats Units d'Amèrica amb la cançó Mississippi Goddam. En 1965, Martin Luther King promou una marxa contra la discriminació racial, la marxa de Selma. Juntament amb la Simone desfilen altres artistes com Harry Belafonte, Joan Baez o Anthony Perkins.
Hòstia, també Anthony Perkins. Perkins. Ja. Sí, el de
Garibet darrere la dutxa. Sí, aquest també... També. No sé si anava amb el ganivet a les protestes o...
Segurament no. Potser el tenia guardat per si un cas.
Potser.
És que hi havia molta intolerància, no?, en aquella època.
Una mica.
No com ara, que tothom és molt tolerant, molt obert i s'accepta qualsevol cosa, no?
La intolerància és només la lactosa.
Ja, i el gluten. Com ha canviat el món, César?
Sí.
Si haguéssim viscut en aquella època, no sé si podríem fer el que fem ara.
Ja,
no sé.
No portarien tants giris.
Segurament no.
3 anys i un mes més tard és assassinat Martin Luther King. I la Nina...
És que sempre acaba la cosa igual.
Sempre acaba així,
si
malament.
Si ets activista, o acabes assassinat o acabes a la presó.
Sí. No. I la Nina s'alinearà a les posicions més radicals, que promouen els moviments com el Black Panthers.
Buah, aquests anaven forts.
Sí. Aquest és una organització política comunista, marxista, leninista. Pertanyent al moviment Black Power.
Aquests a Espanya no tindrien cabuda. No hi hauria...
I als Estats Units tampoc. En els seus orígens, sí que és veritat que era una organització creada per l'autodefensa i supervivència dels membres de la comunitat negra.
És que què has de fer si t'ataquen pel simple fet de ser negre? I a través de la raó no pots convèncer aquella gent que tu ets igual que ells, l'únic que et canvia el color de la pell.
Sí. Sí, però dirien, ets comunista, llavors ja...
Bueno, clar, sí, llavors si és que et diuen que ets comunista...
Da igual que lluitis a favor dels negres, ja està.
Això encara es diu ara, no?, en alguns.
Sí.
No, és que estos són comunistes.
Sí, per això, da igual que lluitis a favor dels negres, ets comunista, ja està.
És que pràcticament és igual que lluitis a favor de qualsevol cosa, perquè quan lluites contra el sistema tens o que acabes assassinat o que acabes a la presó. O
sigui, ja. Ui, estem molt polítics avui, eh? Hauríem de frenar una mica, eh? Va, anem per la música.
Bueno, va, vinga.
A 67, Nina fitxa per la RCA, on publicarà diversos àlbums. Nina Simone sings the blues, A Silk and Soul o Nath Side. La nostra protagonista... Crec que la indústria la boicoteja. Més que res pel seu posicionament polític, les seves cançons protestes i la seva lluita antiracista. És per això que decideix abandonar els Estats Units i, de pas, el seu marit.
Bueno, pues fa bé. Veu que li estan boicotejant...
Ben fet.
És una llàstima.
Que li
perquè...
bombin, no? Que li bombin.
Que els bombin a tots. Però, home, és una llàstima perquè has de marxar d'allà on vius i on pertanys perquè la gent és intolerant.
Sí.
Ja. Sort que el món avui va diferent.
La Nina grava el seu darrer disc per a RCA el 1974, sota el títol It's Finished. És l'últim disc.
S'ha acabat, no? S'ha acabat.
Amb la RCA. La Nina continua fent coses.
RCA també és com els cables aquells que es connecten a...
Sí, sí, als
micros. A les taules de so.
Però no és fins al 1978 que grava Baltimore, en la companyia CTI Records. Aquest disc va ser molt ben rebut per la crítica i significarà un renaixement artístic per la Nina. Serà als anys 80 la nostra amiga... Que als anys 80 la nostra amiga s'instal·la per Europa. Bueno, va fent com un recorregut. Perquè va estar a França, va estar a París, a Anglaterra, va estar a Londres, després també va estar a Suïssa, als Països Baixos... Bueno, i llavors, en aquest recorregut de diferents residències, aprofita per fer actuacions per diferents clubs de jazz.
Bueno, perquè potser representa que Europa tenia una mentalitat potser una mica més oberta.
Potser una mica, eh?
I va poder... Fixa't que tots els artistes tenen un moment crític on se'ls repudia, no? Llavors han de buscar un altre lloc on realment el seu art sigui... Sí. Sigui valorat.
Sí, perquè a casa moltes vegades és no triomfa, has d'anar fora.
Bueno, per això diuen que ningú és profeta a la seva terra, no?
Sí, sí.
I tens el reconeixement dels altres, però no el dels teus.
Sí, sí, sí.
Que cruels.
L'any 85 dispara un tret a un executiu, la Nina dispara un tret a un executiu de la discogràfica a la que estava, perquè li acusa de robar-li els drets d'autor. I diu, vaig intentar matar-lo, però vaig fallar. Ai... Un fet semblant va passar quan intentant concentrar-se a la seva feina, estava a casa i estava concentrant, suposo que fent alguna lletra d'algú,
sí,
o composant una música,
allà, sí, guapos, sí, no?
Aquest sostingut tant,
sí,
no sé què.
Un quarta novena augmentada,
sí,
que
clar.
Aquells donen un color fort.
Clar, ja no són tres, són quatre o cinc notes no diferents, llavors es veu que els veïns estaven molestant, bueno, també, bueno.
A llavors, vegades les dissonàncies poden molestar, si no hi entens.
Sí. I llavors la van prendre a tirs amb els veïns.
La gent tenia l'arma molt...
Bueno,
molt
ella considerava que l'estaven destorbant.
Ja.
Bueno. L'any 87, My Baby Just Cared For Me, en la seva versió original de l'any 58, és la banda sonora de la campanya publicitària del perfum Chanel número 5. Ara la Nina decideix tornar als Estats Units. En arribar... Fixa't que arribarà bé, eh? Sí. En arribar, rep un ordre judicial per a la seva detenció.
Molt bé. L'assumpte... Una bona benvinguda.
Sí, sí, exacte. L'assumpte no paga impostos. Ah. Bueno, ella declara que ho havia fet com a protesta contra la participació del seu país a la guerra del Vietnam. I fuig cap a Barbados, torna a marxar, on viurà una llarga temporada, fins que la seva amiga i cantant sud-africana Miriam Makeba, que coneguda com a Mama Àfrica, la persuadeix d'anar a viure a Libèria, on passa els 4 anys... potser més feliços de la seva vida. La Nina diu que troba a faltar aquelles velles interpretacions de música clàssica que feia als seus inicis. De fet, és per això que els seus concerts fa callar la gent, inclús parar l'actuació si algú xerra.
Ostres.
Sí, sí. Moltes vegades, sí, algú xerrant... Sí. Sí. Si no calla,
si no,
marxa,
continuo, no?
O marxo jo. Ja. Que sí, vull dir, sí, aquestes coses.
Escolta el que t'estic...
Sí.
El que estic transmetent, no?
Això jo vaig veure una vegada en un concert del Ramoncín.
Home, el rei del pollo frito...
Volia marxar, sí.
Tu?
No.
Ell?
Sí.
Bueno, podria haver marxat.
Perquè el públic no... estava així una mica
ja. Alterat. No, home, a veure, si hagués marxat, tampoc hagués passat res, potser, no?
No sé. Hauria de preguntar al públic d'aquell moment, eh? Parlo dels 80, eh? Parlo de Festa Major dels 80.
80, Festa Major, sí, hòstia, sí. Clar. Però a veure, una cosa.
Sí.
El rei del pollo frito, si algú et diu que és el rei del pollo frito, potser pots parlar amb els teus amics mentre està dient algunes coses, no?
Sí, no sé.
Tinc jo.
També és veritat que li van tirar un ou, ara m'he recordat. Se m'he oblidat aquesta...
Un ou dur o un ou ferrat o un ou cru?
Home, es va trencar. I sí que llavors es va dir que marxava, eh? Potser era per això, eh? No era per...
Potser
no era
l'ou era, la gent. Era per fer el rebussat del pollo frito, saps? Vull dir, perquè necessites ou per fer un rebussat, saps?
Potser sí. Continuem amb la Nina...
Sí, l'únic, sí. El Ramoncín ha acabat a l'esgai i...
Es queda impressionat, eh, Ramoncín.
Home, sí, jo no l'he vist en directe, però potser si l'hagués vist també hagués parlat una mica.
Home, a mi em va agradar, eh? Em va agradar,
sí?
Sí.
Bueno, millor.
Era perquè que més em va agradar és quan es va enfadar. Però va ser impactant, tal com l'ou a sobre d'ell,
va ser
molt impactant. Home, però no, un respecte, que és un tio...
Sí, sí, home, el rei del pollo frito, un respecte. Però ous i tomàquets és el típic, no? O sigui, tomàquets madurs també se li tira a la gent.
Sí, però no.
En un concert també de Bad Religion li tiraven cervesa, llaunes de cervesa, el tio. I això ha passat. Ara no sé si passa. Ara que ja no hi ha fum als llocs, jo els concerts que he anat últimament, que tampoc són molts, no he vist ningú tirant res.
Ja.
Ni papers al terra, eh?
Ja, ni... Mira, a finals dels 80, la Nina és diagnosticada amb un trastorn bipolar.
A finals dels 80?
Sí. Al 92, ella publica la seva autobiografia, I Put a Spell on You, que vol dir algo así como Te puse un hechizo. Ah. L'any següent publica el seu darrer treball discogràfic, A Single Woman, i estableix la seva residència al sud de França, a prop d'Aix-en-Provence.
Bueno, a prop d'aquí,
sí,
no?
Sí, per allà, una mica per la Provença, una mica dalt. Però sí,
sí, sí, sí, sí.
Bueno, doncs el 21 d'abril de 2003, la Nina Simone mor a la seva casa de Carry-le-Rouet després de patir un càncer de mama. Que descansi en pau.
Shorts, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong.
Ja està aquí l'afinador.
Bé, Oriol, què ens portes avui?
Bueno, avui, César, porto una cosa que no té a veure amb festes de barri, no té a veure amb gent anònima, no té a veure amb desafinacions molt, molt grans, com si diguéssim, o molt greus, sinó que avui et porto un artista mundialment conegut, una persona que ha omplert estadis, té molts seguidors, té molts fans, moltes fans, un home que potser podem dir que porta com, no sé, sense exagerar, 50 anys de carrera, i, pues, com tots els grans artistes, té seguidors.
És Ramoncín?
No. No, però... No. Té seguidors i té detractors, com Ramoncín també, segurament, no? Fins i tot com Andrés Calamaro. Jo era seguidor i ara sóc detractor, però bueno, això seria un altre tema. I no té gaire a veure amb desafinacions, perquè dintre del que cap potser està bastant ben afinat, però potser sí que té més a veure amb invenció de lletres o adaptació de lletres.
Bé, perquè l'afinador també és una mica això. El títol de la sessió és l'afinador, però pot ser com desencerts, no?
Sí, desencerts. Sí. No es tracta només d'afinar o no afinar, perquè grans cantants, com per exemple Freddie Mercury o Frank Sinatra, potser afinats no cantaven, però li donava aquell color a la veu que a la gent li agradava, no? I llavors l'afinador no és només de oh, aquest afina, no afina. No. Va molt més enllà. L'afinador va molt més enllà. Gent que, sense cap tipus de complexa, mostra el seu art i indiferent no deixa. I això, en part, és la funció de l'art, no deixar-te indiferent, no? Sí. I en aquest cas és artísticament, musicalment, que és el que a nosaltres ens agrada i ens agrada veure. Si vols, poso la cançó, ho escoltem, I després intentem averiguar qui és. Bueno, jo ja sé qui és.
Home, però... friso ja per saber-ho.
Per sentir-ho,
sí,
no?
Estic expectant.
Vale, doncs va... Allà va, a veure què et sembla.
Endavant.
Comença bé, eh?
Is in the seventh house, and Jupiter aligns with Mars, and peace will guide the planets, and love will steer the stars. Is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius. Standing, sympathy almost abounding. No more follows of the reason, golden living dreams and visions. Mr. Crystal Liberation, and the mind is to liberation.
A veure, la cançó continua, eh? Però suposo
sí,
que t'haurà fet
no
una
cal,
idea, no?
No cal més.
Què, saps de qui parlem o què?
Sí, home, sí. El gran Rafael.
El gran Rafael.
Home, m'has dit que no desafinava, m'has dit.
Bueno, a veure, que no desafinava d'una manera molt...
Home, fa aquests crits de Tarzán, wow.
Sí, però bueno, perquè deu sentir així la cançó. O sigui,
sí, segurament.
Clar, quan un artista decideix fer, ja sigui una versió o sigui una composició d'un altre artista, ostres, serà perquè potser aquella cançó li arriba, no? Li agrada com... li agrada la cançó i la vol interpretar a la seva manera. Jo això ho trobo respectable. Trobo que a vegades s'han fet grans versions d'alguns temes. Fins i tot hi ha alguna versió que m'agrada més que el tema original. En aquest cas, no sabria què dir-te.
Home, musicalment sí que és veritat que té gràcia, eh? Canvia bastant en la versió. O sigui, vull dir, n'han donat una volta.
No sé si
d'això és responsable... Rafael o no, jo crec que ell només s'encarrega de cantar. Ja
ell s'encarrega de cantar, potser sí que dona alguns paràmetres per a qui li faci la música, De fet, al principi sonava una mica també com el... aquells que et contracten per fer una festa de barri, saps? Sí. Però això era una actuació a la tele, quan el Rafael era més jove, i jo estic segur que a la meva sogra, per exemple, li agrada aquesta versió d'aquesta cançó.
Sí, el Rafael sempre jove, eh?
Rafael, bueno, sí, sí, és d'aquells com el Jordi Hurtado, no? Potser no passa el temps per ell. Sí. Però aquí, en l'afinador, pues, també porto coses d'aquestes que de grans artistes. Aquest home ha omplert,
sí.
Palau Sant Jordi, ha omplert estadis, ha omplert...
Però no tens la sensació de que canta moltes vegades fora de to?
Bueno, no? També ho feia el Frank Sinatra. Però a vegades aquesta desafinació, a la gent li agrada, i és autèntic. No cal ser un cantant excepcional, o sigui, tenir molta tècnica, perquè a vegades és com alguns guitarristes, hòstia, tenen molta tècnica i fan 32 notes en 2 segons. Ja. Però molts oients diuen, i això què vol dir?
Clar.
En canvi, B.B. King feia 3 notes en un compàs de 8 acords.
Sí.
Hòstia, que no t'arribava, no? Sí. I home, el Rafael, pues...
I tampoc cap sabe anglès, no?, per cantar anglès.
No, tu pots... Sí, bueno, alguna paraula s'assemblava bastant a la lletra original, però si fas més o menys allò xapurreges, que més o menys ja vingui a dir lo mateix, pues ja està, és art, és música, és expressió, i... Una cosa està clara, a qui no li agradi, que no ho escolti, i ja està.
Yeah.
No ens obliguen a escoltar-ho, no? Si tu et poses a buscar per internet coses estranyes, bueno, tens l'opció d'escoltar-ho o no escoltar-ho. Però si decideixes escoltar-ho, pues intenta ser el més positiu. I si et sembla bé, poso la versió original, ¿vale? I acabem amb el tema d'Aquarius, que realment és un molt bon tema, però la versió original crec que està una mica més ben cantada.
No sé.
Oh yeah.
En aquesta secció parlem dels grups que formen part de la Universal.
Sí, César, avui et porto un grup que realment fa molts anys que assaja aquí a la Universal. Fan un hard rock americano, sureño, molt ben parit, com si diguéssim. Mm-hmm. I t'estic parlant ni més ni menys que de Schizophrenic Spacers.
Home.
Et sonen o què?
Sí, els conec, sí.
De fet, van tocar a l'última festa que vam fer de la Universal, mm-hmm. dels 25 anys de la Universal, mm-hmm. dels locals d'assaig, que feien 25 anys, van tocar els Spacers i tenen un directe...
Molt bo.
Molt bo, potent.
Potent, sí.
I per ser... De fet, són quatre, però musicalment són tres, o sigui, són un trio bateria, baix, guitarra mm-hmm. i el cantant. I realment tenen tables.
Sí.
Són bons. De fet, el cantant és el Sergio, el guitarrista és l'Alberto, el baixista és el Manolo i el Tete és el bateria. De fet, han fet algun canvi de bateria en aquests anys que porten i el Tete és el que tenen ara. I tenen un directe potent.
Ja fa temps per això, que està...
Sí, fa temps que està, sí.
Sí,
però vull dir que han fet algun canvi de component i ara la formació és aquesta. Són gent que, a veure, tenen una bona discografia, 7 discos, un doble en directe molt... que sona de puta mare, està molt,
sí.
molt ben tocat.
Sí.
De fet, el primer disc és del 2003 i l'últim, Glòria, és del 2021. I ara, justament, estan fent una gira del 20 aniversari de la banda i és com una gira de despedida, uh-huh. ja que el 2024, quan acabin els concerts que tenen uh-huh. aquest any i l'any que ve, en principi el grup s'acaba, uh-huh. deixen un bon llegat, sí. musicalment parlant,
sí.
amb discos... realment molt ben fets, amb molt mm-hmm. de gust. Un estil hard rock, americano, guitarreo, amb unes lletres molt, molt treballades, de part del Sergio, també.
Sí, i a més em va sorprendre l'últim disc, que s'han passat al castellà.
Sí, de
a
fet...
A mi em va agradar, eh? Sí, ho vaig trobar bastant valent, no? Perquè aquest estil...
Sí, potser no estem molt acostumats a sentir-ho en castellà. I realment, bueno, van seguir musicalment la línia que feien... Pues aquest cop amb les lletres en castellà. De fet, han obert concerts amb artistes com Fishbone, Ian Hunter o Wayne Kramer. Oh. Han sigut taloners de grups així i han tocat per molts llocs d'Espanya. I jo us recomano que si teniu l'oportunitat de veure'ls abans de que deixin la música.
És molt recomanable. Sí,
recomanable, és un directe dur i potent.
Dur i potent, sí.
I molt guapo. Realment, si aprecies la música en directe, jo recomano que no us el perdeu. De fet, quan van tocar, el que deia abans, a la festa de la Universal, el Salamandra, a part que és una sala que sona molt bé... jo no els havia vist mai en directe i, hòstia, em va agradar molt.
Jo els he vist un parell de vegades abans i sempre m'han agradat molt. A més, són molt divertits i són molt elegants, vull dir...
Sí, divertits, elegants. El Sergio, com a frontman...
Molt bo, a mi m'encanta.
Sí, i li fot canya. I, a més, jo també vaig tenir la sort que van venir a l'estudi a gravar uns 4 temes per treure un disc. Mm-hmm. Després els van enviar a mesclar i masteritzar a un amic seu, però van venir-los aquí a gravar. I la veritat és que són el que són reals, hard rock...
Sí.
I jo la veritat és que us els recomano. Si mm-hmm. podeu veure algun dels concerts de la gira... no us els perdeu, perquè val la pena. Mm-hmm. I et posaré un dels seus temes, que podeu trobar la discografia a l'Spotify, poso un dels seus temes i amb això tanquem la secció de grups universals.
Molt bé, endavant.
D'acord? Doncs vaig a donar-li.
I'm dealing with failures. Perversions.
En aquesta secció us convidem a participar amb els vostres comentaris, ja sigui al YouTube, al Facebook, Instagram o allà on sigui que escolteu el nostre podcast. Podeu dir qui és l'autor de la cançó, qui la interpreta originàriament i, sobretot, qui interpreta la versió que ara escoltareu. Així doncs, ens despedim de tots vosaltres. Bon dia, bona tarda, bona nit.
Adeu, adeu, adeu.
And they hide behind trees. Hunt you to the ground, they will. Mannequins will kill you. Are you friends serene? Oh, baby, come on to me. Something mother used to make. Red top and paradise. Diamond dog to save her life. I keep the prince serene. Oh honey, come on to me. Well, she's coming and gone. Come out of the car.
Death in the fall.